i contra el Movistar Inter. L'eliminatòria a partit únic començarà a les 8 del vespre al pavelló Jorge Garbajosa, i la podreu seguir en directe amb els millors comentaristes aquí a IB3 Ràdio.
Amb els esports hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan sigui les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que la majoria de taxis de Mallorca ja apliquen la tarifa única.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Encetam la segona hora del programa, segona hora d'aquest Tèntol, un programa que té totes les lletres i que té en Toni Cardell aquí amb nosaltres, el control tècnic. Toni, gràcies per tornar-hi a ser. Fins ara hem jugat amb les paraules i amb Antoni Mus, l'escriptor manacorí, però ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
És el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Com estem, Celestí Olivem?
Som aquí.
Molt bé. Com estàs, Miquel Jun?
Va bé, va bé.
I Toni Guiscafré? Tot bé? A punt per repassar l'actualitat. Clar, m'ho ha deixat moltes coses, perquè
clar,
hem estat un dia sense serir.
Aquest pont han passat moltes coses.
Sí? Sí, ah, sí? No sé si tantes, però no. Algunes sí, perquè sempre que hi ha un moment de descans, no sé si
ja estan més dies,
el vostre cas.
Sense serir.
És vera.
De descans, sí.
Has pogut desconnectar, però...
Sí.
Sort, sí. Això va bé. Bé, idò, començam la taula de redacció parlant de taxis i, sobretot, de què significa la tarifa única que s'ha començat a aplicar a tot Mallorca. Sí, Miquel, conta-mos-ho, home.
Sí, la cosa és que a final de mes de juny el govern balear va aprovar la nova tarifa única dels taxis de Mallorca i fa d'ençà de setembre que els taxistes han començat a actualitzar el seu taxímetre, els seus preus. I ara, després d'un mes de transició, el Diario de Mallorca informa que la major part de la flota de taxis de l'illa ja aplica aquesta nova tarifa. La decisió d'adherir-se o no en aquesta tarifa única correspon a cada ajuntament, i per ara 21 dels 53 municipis s'hi han sumat. Els primers en fer-ho varen ser Calvià, Palma, Esportler, Valldemossa, Llucmajor, Deià, Puigpunyent i Bunyola, que representen el 77% de la flota de taxis de Mallorca. Per això han dit que la gran majoria de taxis ja l'apliquen.
Uh-huh. I de nosaltres en volem parlar precisament amb en Biel Moragues, que és el president de Taxis Pimes, de veure com funciona aquesta nova tarifa i que suposa per els usuaris. Biel, com estàs? Benvingut.
Molt bones tardes i enhorabona pel programa, tant la versió radiofònica com la televisió.
Ah, gràcies, Biel, quina il·lusió que m'ho diguis això. Que bé, Biel, què significa la tarifa única? Vol dir que pagarem el mateix? És que no ho sabem.
Bueno, jo primer vos he de dir que un programa que va versat de muntes vocables utilitzats a la nostra llengua, la versió, la paraula única en aquest moment no seria la més correcta.
Ah, d'acord.
Seria la de tarifa unificada o tarifa de referència. Mm-hmm. Per què? Pues perquè és una tarifa unificada entre molts ajuntaments que han decidit adherir-se a la tarifa de referència que ha creat el govern, però no és única perquè en els pobles que no s'han adherit, evidentment, no, no s'està aplicant. Per tant, no és una tarifa única. Una altra cosa és que la intenció sigui que arriba a ser única a tota l'illa. I, per tant, d'aquí que surti aquesta expressió única, perquè la idea final és que sigui única, però en aquests moments encara no ho és. Però sí que és una tarifa unificada de la majoria del sector del taxi. Ha que dir que hi ha tres àrees creades, una que conformen Son Cervera i Son Llorenç, llavors una a Serra Nord, que són 11 municipis que representen aproximadament el 8% de la flota, i aquest altre 8, que heu anomenat vosaltres en el principi, que representa un 77% de la flota, el que hi hauria pues, un torn a un 90% de la flota ja amb aquesta tarifa. Uh-huh. Però encara no tothom la té incorporada.
D'acord. Però, per exemple, Biel, nosaltres agafem un taxi quan pujam, ja podrem saber aproximadament què és allò que pagarem?
No, encara no. Això va, la idea que té el govern és fer-ho a través de l'aplicació, que està en procés de creació i proves per sobre el preu per endavant, etc etc, molt similar a altres aplicacions, perfeccionant un poc més el que és la nostra. Però el que és evident és que suposa, primer, que s'han establit d'una manera històrica àrees de prestació conjunta o ordres de recollida, que és més correcta l'expressió, que significa que distints ajuntaments s'han posat d'acord en que els taxis, quan descarreguen dins altres municipis, puguin carregar, cosa que fins ara era impossible. Mm. Per tant, què significa aquesta tarifa? Pues significa que si dos taxis, tres taxis, quatre taxis de distint municipis poden carregar en el mateix temps a un municipi, evidentment el primer necessari és que tots apliquin un mateix preu, perquè no tindria cap sentit ni un que si un senyor que el dia a un grup de persones de Calvià agafa un taxi de Palma, un de Calvià i un de Llucmajor, cap dels tres taxis li cobri el mateix.
Fa un mes el vaig agafar un taxi per anar a l'aeroport i el taxista, molt amable, me va informar que hi havia una nova tarifa.
Sí.
Això és una altra cosa.
Nova tarifa. Uh-huh. No, és la mateixa la tarifa. Aquesta tarifa que ja a Palma sí que aplica, igual que Llucmajor, bé, tots els municipis que conformen aquestes distintes àrees, ja l'aplicam, ha tingut un increment important en respecte a la tarifa urbana que tenia Palma, que feia entorn a 4 o 5 anys que no es revisava. Algun municipi feia 12 anys que no les revisaven, i aquest era el segon objectiu, a part de cercar la sinergia i l'eficàcia de la flota prestant servei a altres municipis i tenir unificació de preus, l'altre que cercava era simplificar el procediment administratiu dels ajuntaments per revisar tarifes, perquè cada un en teoria havia d'elaborar els seus informes, tenen carències de persones qualificades tècnicament per elaborar els informes de pujada, i això duia que hi havia ajuntament que revisaven cada 2 anys, altres que feia 6 anys que no ho feien, altres que feia 12 anys que no ho feien, i ara això passa a ser una competència del govern, en el que el govern, pujant la tarifa de referència, pues fa, entre cometes, el favor a tots els municipis de donar-los la feina feta.
Mm-hmm, d'acord. I mos costarà més, el més car, taxi, a partir d'aquesta tarifa unificada?
Bueno, si la compares amb l'urbana de Palma, sí que hi ha hagut un augment important, a Llucmajor encara més, a Calvià és un poquet inferior, perquè s'han hagut d'unificar els criteris de totes les tarifes. Hi havia tarifes més cares, més barates, evidentment no podries anar ni ser més cara, però tampoc podries anar més avall de ser més cara. Entonces s'ha fet un preu que a Palma ha suportat un increment d'entorn a un 22% de dia, repetit després de 5 anys de no revisar, que almenys mos corresponia un 14 o un 15% de pujada d'aquest any sense revisar. Però en respecte a la tarifa interurbana, que és la que s'emplea entre distints municipis, és a dir, per anar de Palma a Calvià o de Calvià a tal, la diferència és mínima, perquè hi ha que recordar que la tarifa de carretera està a 1,16 i 1,34, respectivament, el quilòmetre diurn i nocturn, i ara ha passat a 1,20 i 1,35. És a dir, la diferència no és molt important. Mm. L'única diferència que hi ha, a més d'aquestes, és que el taxi, quan aplicava la tarifa interurbana i no podia carregar un altre municipi, en aquest preu cobrava anar i tornar. La tornada estava incluïda. Si el client tornava en el servei, tenia de tornar gratuïtament, però si no havia de pagar anar i tornar perquè era impossible recollir servei a altres municipis. I ara el que ha canviat és, en convertir-se aquesta tarifa en urbana, igual que passa a Palma, és que tots els quilòmetres que facis, anant o tornant, tots són tributables, o sigui, tots són computables en estat civil.
Uh-huh. I, Biel, ho has explicat molt bé, perquè, clar, diu, ara tarifa única, tarifa unificada, no ho sabíem molt bé que consistia i necessitàvem a veure, saber com era, però, clar, jo no sé si també la problemàtica d'estat si continua, hi ha prou flota, teniu problemes per poder agafar tothom, ara també que no és temporada alta...
Bueno, una altra vegada et puc dir que les parades estan plenes. Jo, la meva dona, i m'heu de parlar, però jo acaba d'entrar per la porta fa 20 minuts per fer jornada avui sàmit negre i només està fent feines a 60% de la flota de Palma. És a dir, no, a Palma se fa feina 3 de feina i 2 de llibre. És a dir, de 8 dies de feina en el mes perquè, si no, no surten els números. Uh-huh. Llavors, que se m'ho demani, i m'heu de perdonar, que se m'ho demani si falten cotxes quan estem fent feina un 60% de la flota i m'ho està costant treure el jornal, doncs és mal d'entendre. És vera que llavors un contrast molt gros, donada la gran estacionalitat que tenen les nostres illes, que llavors l'estiu estem a un polo absolutament contrari. És a dir, hi ha moments que inclús no tinguem lliure cap cotxe, tinguem una regulació que determinat el 20% de la flota està obligada a fer feina a Palma, inclús traguem 200 llicències temporals, enguany ha que dir que s'ha cobert el servei perfectament, és a dir, hi ha hagut molt poc problemes, però altres estius, antes de treure les temporals, sí que n'hi havia alguns, però és que la polaritat i la estacionalitat és tan grossa que és molt complicat regular-ho a la perfecció al moment. És a dir, tenir previst el que passarà un mes o el que no passarà un altre mes. És que t'arribi un creuer amb 100.000 persones i no gastin els taxis, en què avui no en vengui cap i s'obrin. I són situacions que són males de girgolar i per això és molt millor que s'hagi unificat el criteri de que serveis s'ajudin els municipis uns als altres, uh-huh. perquè en realitat, si no hi ha massa demanda, cada un sobreviu en el servei del seu propi municipi, però en el moment que se produeix una punta de demanda d'un altre municipi, hi ha les flotes d'altres municipis per auxiliar en aquest servei.
Clar, no? Podran donar suport a altres municipis. Molt bé, idò, Biel, moltes gràcies per explicar-nos-ho. En Biel Moragues és president de Taxis Pimem i si va bé tenir una bona temporada de Nadal, que jo crec que sí, perquè gent n'hi ha, no sé si ho notau.
Bueno, però desgraciadament el nivell de gent no sempre està directament relacionat amb la utilització del nostre servei. Hem de recordar que ara mateix, i afortunadament per ciutadà, hi ha un transport públic gratuït, uh-huh. i evidentment això també se nota molt.
Ho notau, els taxistes?
Home, evidentment, no té res que veure amb la situació que hi havia antes. I quan dic, per exemple, en l'estiu que produeixen puntes de demanda, hi ha puntes de demanda que no són pròpies del sector d'estatge, sinó de l'incompliment o l'incapacitat d'altres mitjans de transport de cobrir. I, evidentment, si tu estàs esperant un autobús i no ve el bus, o si ve el bus ple i no s'atura o te diu que no pot pujar perquè ve ple, immediatament vols un taxi. No vol dir que siguis un usuari de taxi, però en aquests moments, de manera isofacta, et converteixes en un usuari.
I per què a vegades hi ha taxis que els crides i no s'aturen?
Bueno, això és un tema que per jo és un problema de deficitari de funcionament de l'Ajuntament de Palma a nivell d'inspecció i sanció. Nosaltres denunciem moltíssim de fets i convidam aquí a que tothom que li passi una cosa d'aquestes la denunciï. Una altra cosa és que s'adongui adequat tràmit a la denúncia i s'acabi en l'expedient sancionador respectiu perquè el dèficit administratiu de la majoria d'administracions públiques a les nostres illes és més que preocupant.
Uh-huh. Va, és a dir, que s'haurien d'aturar, perquè mos entenguem.
Efectivament, sense cap dubte ni una, hi pot haver un moment determinat, una causa justificada, perquè te pot soltar un servei d'emissora, però evidentment en el moment que et salta un servei d'emissora apagues el verd i, per tant, una altra cosa és que intentis trobar un cotxe que van sobre t'apagat i no s'ha aturat. Hombre, si van sobre t'apagat és que no val llibre.
No?
M'entens? Vull dir, sí. Però hi ha gent que confon els termes, eh? Vull dir, no s'ha aturat? Vale, no s'ha aturat. És que no s'ha pogut aturar. Ara, hi ha gent, dins un col·lectiu tan gros, hi ha gent que no actua correctament i nosaltres estem cansats no només de convidar el ciutadà que ho denunciï, sinó que la ministra actuï i, desgraciadament, no estan actuant fins al nivell que s'hauria d'actuar. Mm-hmm.
Jo pensava que quan hi havia una parada a prop o dins la mateixa via, els taxis aquest darrer any no s'aturaven per normativa. No sé si és així.
Bueno, per normativa hi ha que 100 metres de separada no se poden aturar. O sigui, si hi ha una parada de taxis,
aclarit,
a 100 metres no se poden aturar perquè s'entén que és ràdio d'acció de separada. Si hi ha gent... Ara, per exemple, en l'estiu pot tornar així, però en Sivan, tu tens un taxi... a qualque parada, pot passar que estiguis tres quarts d'hora o una hora esperant i llavors també un senyor i te diu, vaig a cort, però estàs de fotre, no? Però precisament per evitar això, aquest ràdio de 100 metres se li dona separada, perquè també generi algun moviment a separada, ja que els cotxes estan aturats esperant servei. Algo que té un contrasentit a nivell de servei i a nivell de sostenibilitat i a nivell de contaminació. És a dir, la ciutat el que li interessaria és que els taxis no fessin voltes de 8. Per temes de contaminació, per temes de sostenibilitat. Ara, el servei, de cara al servei ciutadà, això no ho entén. Igual que te puc fer una comparança, si m'ho permeteu, és que el ciutadà no té la mateixa percepció del taxi quan espera un taxi damunt la cera a quan mena un cotxe darrere un taxi. La percepció canvia totalment. És a dir, si un taxi s'atura en sec perquè qualcú a la cera altura, el mateix ciutadà manant vaya que bona narra del taxista. I, sin embargo, està a la cera i vol que s'aturi davant ell. En fi, és una situació un poc kafkiana.
Entre tots hem de tenir un pot de paciència, un pot de civisme.
Home, sobretot de cara a un servei públic o no, d'allò. I per acabar, a Anglaterra se produeix una cosa molt, molt espectacular. Si un taxi que va en direcció contrari posa els quatre intermitents, s'atura en els cotxes d'enfrente per deixar-lo de voltar.
Imagina't.
Perquè veig la diferència que hi pugui haver en el tracte d'un servei un lloc a l'altre.
I d'aviat, moltes gràcies, una ferrada.
A vosaltres, i una altra bona una altra vegada.
Gràcies, Biel, fins una altra, gràcies. Molt bé, queda entès i explicat tot el tema dels taxis i d'aquesta tarifa unificada. Ara canviem de tema i hem de parlar d'una notícia que tots els diaris en van plens i de tot el món, és que Warner Bros. Val dir adéu després de 100 anys.
Així és, aquest ha estat un cap de setmana mogut si parlam de cinema. Fa uns dies Warner Bros. Anunciava el seu adeu després que Netflix anunciàs comprar aquests estudis per un preu de 83.000 milions d'euros. Un fet bastant important perquè Netflix compraria així tots els clàssics de Warner, tot l'univers DC, la plataforma HBO Max, canals com CNN o Discovery i una de les sagues més taquilleres de la història, Harry Potter. I això no és tot, perquè ha començat una batalla per veure si es queda amb tota aquesta herència. Ara Paramount ha fet una altra proposta que supera a la de Netflix. Estan disposats a pagar més de 92.000 milions d'euros per quedar-se amb tot l'univers de Warner. Amb aquesta guerra està en joc el futur de l'audiovisual mundial. L'oferta de Netflix ja va fer encendre totes les alarmes en els protocols antimonopoli dels Estats Units perquè l'empresa seria propietària de les dues plataformes de streaming més grosses.
I, clar, això són temes macroeconòmics,
sí,
que se mos escapen
una mica. Gros.
Però, clar, és una notícia que ha fet la volta del món perquè suposarà canvis i també a nivell d'usuari, perquè depèn de l'acord que facin a determinats cinemes o que s'estrenin determinades pel·lícules a cinemes, tot d'una que plataformes o no deixin aquest marge d'un mes o dos abans de ser estrenades, també pot influenciar depenent d'aquesta compra.
Clar, això és el que vol evitar Paramount, també, perquè Paramount és una empresa que sempre ha estat dins Hollywood i que defensa el model de Hollywood que hi ha hagut fins ara i clar, que compri Warner Bros. Una plataforma com Netflix pot afectar molt, sobretot això que dius, Margalida, que s'estrena de pel·lícules. Que...
Per exemple, entre altres coses, perquè clar, també suposarà que tothom vulgui aquesta plataforma perquè hi haurà totes les pel·lícules.
I serà tot, si modificam HBO... HBO hi ha moltíssimes de sèries, moltíssimes de pel·lícules, bé, sèries com Joc de Trons, sagues com Harry Potter, tot l'univers de DC, que hi ha Joker, Superman, Batman, totes aquestes coses. És HBO. Clar, si ho compra Netflix és que ho tindran absolutament tot. No? Tot, per qualsevol altra plataforma.
Jo pensava també en plataformes més petites com Filmin, o d'altres, clar, clar, com els pot arribar a afectar això, perquè podrien haver d'arribar a tancar, de, o
clar,
no?
Tens una macroplataforma que ho té tot.
Perquè la competència és tan ferotge. Però bé, les OPAs a vegades no funcionen, no? Perquè mirau el que ha passat en sopa bancària
de Sabadell.
Sí, sí. Que no, que sí, que no, que sí, que no. Aquestes coses, clar, quan són tant de dobbers, tantes inversions i que suposi només ajuntar-ho tot en un mateix capital, doncs és complicat, eh? I 83.000 milions d'euros, que clar, és una xifra que és
inimaginable la quantitat de dobbers que són.
Qui no, té 83.000 milions d'euros?
És tot un símbol, no? Després de 100 anys de Warner Bros. És acabar... representa un símbol, això, acabar amb una manera de fer i amb una manera d'entendre's món audiovisual.
Sí, sabeu que se va aixecar la llebre...
Se cat giraria, se cat girarà per exacte. Sempre.
Sabeu que se va aixecar la llebre de que se volia vendre, un inversor s'hi va interessar, però clar, després Netflix ho va saber i Warner va dir guap aquí, Netflix té molt de dobbers, amem que me'n donen.
I... Però clar, és que Paramount en dona més encara.
En dona més.
Ara encara en dona més, perquè clar, això és la gallina dels ous.
Sí, sí, no? I alerta no s'hi fiqui qualcú més encara en aquesta guerra. Sí, sí.
No sé, no sabem com acabarà tot plegat, però realment avui en parla tothom i no m'estranya, perquè se suposarà que 92.000 milions d'euros que vol pagar Paramount per comprar Warner Bros. I totes les pel·lícules, com dèiem, totes aquestes sagues que se miren cada any i cada any i cada any. Vosaltres, tu, Toni, per exemple, mires cada any Harry Potter?
No.
Jo conec gent que ho fa. Jo, és que tampoc Harry Potter no és de les meves sagues preferides. Sí, és veritat que lo millor una pel·lícula cada any, a lo millor sí que hi cau, perquè...
Jo no tenc Netflix, saps? Jo, per exemple, no tenc Netflix.
No, jo tampoc.
Tenc Prime Video i...
Ni Netflix ni HBO.
I alerta que Disney Plus no fa una contraoferta, perquè...
Alerta.
També Disney Plus té... I ha comprat de tot, també.
Sí, ja, tu ja hi fiques dins aquest serial Disney Plus.
No tant, perquè darrerament, aquests darrers anys, ha comprat moltes
fins
coses.
Fins on s'estira.
Molt de drets. Ja veurem.
Alerta.
Sí. En parlarem segur aquests dies, però bé, hem de canviar de tema i ja per anar acabant vos hem d'explicar quines són les nominacions en els Globus d'Or. Go back to those cold sounds and keep my anthem to yourself. Sí, no deixem el cine, perquè just ells varen anunciar les nominacions a Globus d'Or, que s'entregaran dia 11 de gener, un premis que entreguen un total de 28 premis en categories de cine, televisió i, com a novetat d'enguany, també el millor podcast. Apa, aquí.
També he de dir que no n'he conegut cap de podcast, no, clar, perquè tots són americans i... Clar.
No, però això vol dir que és un format que
agafa força,
té més consum, perquè si ja està dins la categoria dels Globus d'Or, déu-n'hi-do. Hi ha una notícia pel cinema estatal bona, i és que Sirat està nominada a dues categories. Una, millor pel·lícula en llengua no anglesa, en la qual competiré contra films com Un simple accidente o No other choice, i també intentarà aconseguir el guardó a millor banda sonora. De fet, el director de Sirat estava molt content.
Clar.
La nominació, molt content. Segur. Molt content. Però dic que en la banda sonora, ara me referís a la banda sonora de Sirat. No sé vosaltres què trobeu de la banda sonora.
No, és diferent, clar.
Heu vist la pel·lícula ja, per cert.
Si fas una pel·lícula sobre raves, hi ha música electrònica i clar, és diferent.
Sí, però no només una pel·lícula de raves.
No,
clar. Jo no vull fer spoilers.
No, només ho és, però...
Jo ni he sentit la música ni l'he vista.
Ara la sent.
Sí, ara la sent.
Un fragment,
això. La balleria, també. La balleria.
Ah, sí?
Sí. Tornat animat, despont.
Sí.
També s'avancen nominacions a millor pel·lícula dramàtica. Hi ha Hamnet, que m'ha cridat l'atenció perquè és aquesta adaptació de la novel·la d'Anna Farrell, d'Anna Maggie Farrell, que s'ha fet cinema, s'ha fet pel·lícula, i no l'he vista, però té molta curiositat de saber com serà que Hamnet duita a la gran pantalla. Frankenstein, que tothom
en xerra molt.
Sí. I més que hi ha aquest actor, ara no me'n recordo, Elordi, que sabeu que és fantàstic, Jacob Elordi, que sabeu que està fantàstic en aquest Frankenstein. Llavors també hi ha Un simple accidente, El agente secreto, Valor sentimental, que justament és el que parlàvem la setmana passada,
en Eugènia.
Sentimental value, que... ara mateix és en els cines, i que mira, precisament dissabte que vaig anar a veure la pel·lícula d'en Trueba, de Siempre es invierno, ell va dir, jo, si no vols ser greu, no miré la meva pel·lícula, perquè l'he vista 500 vegades.
I va anar a mirar
Sentimental Value.
Ah?
I quan va acabar les dues pel·lícules, va venir a fer escola aquí, que la gent l'esperava, i va anar molt bé, però va fer gràcia que anàs a veure aquesta pel·lícula, que se'n parla molt bé. Qualcuma de, no sé com vendran els col·loquis després de veure aquesta... Perquè hi ha un punt de drama important. Però bé, ell va arribar bé. No sé, jo no l'he vista, però diuen que està prou bé. I Pecadores, aquesta xaltra. Per tant, aquesta serien com a millor pel·lícula, que és com aquelles que...
La millor pel·lícula, sí, sí.
Enguany, les pel·lícules...
En els Oscars segurament també hi haurà aquestes nominacions. O això és el que se diu sempre que hi ha Globo d'Or, que són com el principi dels Oscars.
Sí, sí, és així. I pel que fa a millor actor dramàtic, a banda dels protagonistes d'aquestes pel·lícules que vos han dit, també hi destaquen Jeremy Allen White, que se posa la pell de Bruce Springsteen, que Deliver Me From Nowhere, que és aquest biòpic que ja ho havíem explicat, que en Jeremy Allen White fa de Bruce Springsteen i que li pot valdre premis.
Sí, mira, ja està nominat en els Globus d'Or, tant per aquesta pel·lícula com a les sèries, també, perquè també és el protagonista de Bear, i també està nominat una
també
altra vegada.
També està nominat per Bear, un altre pis, per si ja hi havia estat. A la categoria, precisament, de millors sèries dramàtiques, hi ha The Pitt, Separación, que jo l'he vist ahir, és fortíssima, no sé si l'heu vist,
no.
Pluribus, que també diuen que és molt bona, Slow Horses, The White Lotus, que aquí n'hem parlat molt,
sí.
The White Lotus, La Diplomat i La Diplomàtica, aquestes són set sèries enguany que tenen doncs més categories de premis, sobretot en aquesta secció dels Globus d'Or, i en comèdia musical també hi ha The Mirror, ara ho dèiem, Hacks o The Studio, que The Studio ja va ser també una de les més aclamades per públic i crítica, que és aquesta sèrie que tracta com metacinema.
Sí, sobre Hollywood,
fa,
no?
Exacte. De com se fan les pel·lícules de Hollywood, així passada per un sedàs molt irònic i molt de riure.
Aquesta me fa gana, el Borlo. Encara no l'he vist.
Ja n'he vist algun capítol, està bé. I en la categoria de minissèrie hi ha Adolescents, que n'hem parlat tots, Black Mirror, nova temporada, a La Novia, que també, doncs, intentaran optar en aquest Globus d'Or.
Jo només he vist qualque capítol de la nova temporada de Black Mirror i...
anava a dir, m'he de posar al dia, perquè jo estic... he vist Black Mirror, però...
No, clar, també pot veure qualsevol capítol.
Pots
passar de la tercera temporada a la darrera que han tret, sense... Però jo crec que vaig veure el primer i el segon d'aquesta nova temporada i m'ho van agradar bastant. Així com altres temporades les havia trobat més fluixetes, aquesta comença bé.
I també pendents de Mem Esgoia, que aviat diran quines són les nominacions. Veurem si en Jaume Carrió finalment ha entrat dins aquesta premis a millor curtmetratge, i que estan pendents, i també d'altres produccions d'aquí de les Illes. I també Mem, qui anuncien, també vaig sentir que es Gaudí la setmana que ve ja diran.
Ara venen un període de setmanes intenses.
Així que amb aquest punt de cinema fem un tentol.
Quin és el teu moment de tèntol?
Hola, sóc en Diego Ingold, som de Palma de Mallorca, i el meu moment de tèntol realment és aturar de fer feina, però és seguir fent exactament el que més m'agrada. I és quan quan descobreix que estic dibuixant el meu estudi, però que estic dibuixant sense cap encàrrec, sense cap client, i fent-ho realment per descobrir què és el que em fa ganes dibuixar i jugar amb la meva feina.
Tres ràdios, diversitat. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo me la veu. Ara
sí,
tenim el canal estandàtil.
Ah, igual que el meu ca. El meu ca també se n'ho mira d'àtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Les categories esportives per edats. Després d'un dia festiu, començam la setmana ben esportiva parlant de les categories d'edat. Segur que moltes us sonen si heu practicat esports de petits o si teniu fills, nebots o amistats esportistes. Tot i això, en farem un recordatori. Penseu que comentam la nomenclatura més general, perquè no tots els esports coincideixen exactament. Bé, doncs, entre 5 i 6 anys, els esportistes s'anomenen debutants. Entre 7 i 8 anys, parlam de prebenjamins. I aquest terme s'escriu tot junt, sense guionets. De 9 a 10 anys són benjamins. Els jugadors d'11 i 12 anys entren a la categoria de la vi o la vina. Entre 13 i 14 anys són infantils. I quan ja tenen 15 i 16 anys, parlam de la categoria cadet. A mesura que creixen, passen de cadet a juvenil, entre els 17 i els 18 o 19 anys, segons l'esport. I a partir dels 19 o 20 anys ja parlam de categoria sènior. Ara bé, més enllà de les categories i edats, el més important és gaudir de l'esport amb llibertat, a qualsevol etapa de la vida. I terme explicat, terme acabat.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Un moment per brostejar per la història amb en Tomeu Canyelles. Com estàs?
Molt bé, què tal?
Bé, 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 bé. Aquesta campanya de Nadal que comença amb força.
Sí,
no,
i tant.
No tenim descans.
Difícilment hi ha descans. Ja mos ho plantejarem per gener o per febrer, però vaja, pinta una campanya Nadal intensíssima.
I tant que sí. Però bé, avui, parlant d'un altre tema, un invent que va revolucionar.
Sí, és així.
L'ordenador.
Veig que en tens un invent de l'hora.
Que sí.
Podries sobreviure si ara desenxufàssim aquella...
Clar, jo a vegades ho faig en ensopat, però sí. No va tan bé.
No va jo estic d'acord.
I diuen que fa més contractures musculars que això.
El ratolí?
No, no tenia el ratolí.
Ah, vaja, però jo no ho sabia.
Crec que, però bé, no, tampoc no estic segur, això me l'hauria de dir els experts, però vaja, jo tinc qualcuna contractura. No sé si és per això. Bé, avui, tal dia com avui, se va inventar el ratolí Smaus.
Sí, se presentava allà en públic, no?
Exacte, sí, més bé. Ja estava inventat, però se va com
sí,
donar a conèixer el 1968, 9 de desembre, i doncs, com dèiem, tal dia com avui, es presentava oficialment aquest maus a San Francisco. Tomeu, quan és que comença a prendre forma, però, aquest invent?
I doncs, encara que sembli mentida, els orígens de ratolí els poden trobar en plena postguerra europea, quan un soldat anomenat Ralph Benjamin, que era membre del servei científic de la Marina Real Britànica, inventava un aparell anomenat Trackball l'any 1946. I bé, i què era el Trackball? I doncs, essencialment, un sistema que a partir de l'ús d'una bolla permetia moure el cursor a través d'una pantalla. És a dir, parlem d'un moment en què la informàtica era patrimoni quasi exclusiu dels exèrcits i els serveis d'intel·ligència. Aquest senyor, el soldat Benjamin, que desenvolupà un prototip ben detallat, va veure clara la practicitat d'aquell invent, però els seus superiors ho qualificaren de poc pràctic, d'extravagant, d'estrany, en definitiva. Per tant, el trackball va ser arxivat i durant dècades va romandre com un secret militar. Anys després, l'any 1952, la Marina canadenca va desenvolupar un projecte de radar i rastreig automatitzat digital que requeria d'un sistema molt similar en el de ratolí. Una innovació que prendrà forma a partir dels anys 60 i que d'alguna forma aportaria una dimensió molt més pràctica a l'ús d'aquests primers ordenadors que ni molt manco eren tan ràpids o eficients com els que tenim avui en dia.
Uh-huh. I sempre m'ha cridat l'atenció el nom. Tomeu, fa un dia xerraven de Mickey Mouse.
Sí?
D'on va sorgir la sí. idea de batiar aquest invent amb el nom de Mouse o de ratolí? No sé si Mickey Mouse hi té a veure.
Vosaltres que li deies Mouse o ratolí?
Ratolí.
Ratolí. Sí. Jo crec que sí, ho hem adaptat tots ja. Sí.
Però és vera que quan va començar...
Li dèiem
el
Mouse.
La gent li deia Mouse.
El Mouse, és vera.
S'ha anat normalitzant. A vegades és curiós, no sempre
és curiós,
passa
és curiós, això. És curiós. I a anant en aquesta pregunta en Celestí, mem, és un tema molt curiós perquè la seva denominació original era llarga i complicada i, de fet, molt mala de memoritzar. Es deia indicador de posició X, Y per a sistema en pantalla. Mm. Això era el seu nom, d'acord? Mm. Ho hem de dir en anglès, eh? Mm. I jo no m'atreviré ara a pronunciar-ho perquè així mateix m'ho podríem tenir aquí un moment una mica còmic, però sí que era un nom llarg i complet i en anglès. El cas és que l'equip de la Universitat de Stanford, a Califòrnia, va optar per fer servir un nom molt més senzill i fàcil de recordar. Mouse, que com han dit vol dir ratolí. Tot per una simple comparativa visual.
Clar.
Aquest aparell, amb un cable a un dels seus, seus extrems, els recordava vagament a una espècie de rata. Yeah. Encara hem de dir, però, que hi havia alguns informàtics que en els anys 70 empraven el terme turtle, és a dir, tortuga, no? Supos per aquesta forma que té.
Sí.
El que semblava una broma en petit comitè s'anava estenguent a poc a poc i en qüestió d'uns 15 anys el terme mouse estava perfectament assimilat en els cercles informàtics. Evidentment, l'ús d'aquesta paraula va provocar escalcs semàntics respecte a altres idiomes, no? I de fet ho podem observar amb el català l'ús de la paraula ratolí, per exemple, o el seu homòleg en castellà, ratón.
Mm-hmm.
Raton,
exacte.
Raton. I és que té aquesta forma, eh? El tenim aquí davant.
Sí, mem, abús així, tortuga també. Mm.
Tortuga també.
Tenia el seu sentit.
Sí. També, també.
Sí.
Se sap, però, Tomeu, quan es va donar forma el primer prototip de ratolí, tal i com l'entenem avui?
I demem, pensem una cosa. A principis dels anys 60, els ordenadors funcionaven en targetes perforades. A poc, el seu ús va passar per la introducció de complexos codis a través del teclat, cosa que requeria no només d'una certa perícia tècnica, sinó molta memòria. Això no passava desapercebut en Douglas Engelbart, que després d'assistir a una conferència sobre gràfics informàtics, va veure clara la necessitat de donar forma a un objecte més manejadís. Per això, cavilà un dispositiu amb unes petites rodes que oferia dues possibilitats de moviment d'un cursor a través de la pantalla. És a dir, anava cap a dalt i cap a baix. No? Mm-hmm. Les coordenades X i Y, les que feia referència al nom original d'aquest invent. Veient que podia ser una bona contribució en el món de la informàtica, aquest senyor, Engelbart, s'associà amb en Bill English i junts completaren el primer prototip de ratolí en el centre d'investigació de Stanford la primavera de 1963. I com era aquest prototip? I demem, ens hauríem d'imaginar una capsa de fusta amb unes rodes perpendiculars a la part inferior, un botó a la seva part superior i un cable directament connectat a l'ordenador. Durant anys, en Engelbart i en English van introduir diferents millores que permeteren, en definitiva, optimitzar la precisió i fiabilitat d'aquest aparell. I, de fet, en un moment determinat, el van dotar de 5 botons que a poc ha anat minvant a 3 i ara avui en dia en té 2.
Exacte.
Sí.
Com així? Sí? Aquesta rodeta. Mm. Jo crec que també a base de perfeccionament...
Aquí és que tenim a Ivetta Ràdio en té tres.
A més, en la rodeta aquesta.
En
que per fer scrolling, això va beníssim.
Clar.
Beníssim.
És el primer scrolling.
Ah, sí?
Història.
Mira, l'altre dia...
Sí, sí, sí.
Sentia una entrevista que no sé qui de... Qui se va inventar l'escroll? Doncs en deu penedir molt.
Va ser rotulí.
Però clar, Petur va ser rotulí. Sí.
Clar. I bé, se comemoren 100 anys de naixement d'aquest senyor, d'en Douglas Engelbart, que em poden dir d'ell.
I de mem, és així com dius, és possiblement un centenari et seu que ha passat completament desapercebut. No? No hem parlat molt d'en Josep Maria Llompart, però molt poquet d'aquest senyor, de Douglas Engelbart.
Mos cauen fora.
Sí. Clar, clar, el tenim molt en fora, però també és vera, hem de dir.
I molt a prop.
Sí, 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 el tenim de fet en aquesta taula, el seu llegat.
Sí, cada moment.
Però hem de dir que clar, la seva aportació ha estat cabdal dins història i la tecnologia, no? Aquest senyor, nascut a Oregon en 1925 i mort fa uns 12 anys, ha estat considerat més que un simple pioner d'informàtica i internet. Va ser reconegut com un pioner d'interacció dels éssers humans amb els ordenadors, fet que el convertim en mereixedor del Premi Turing, un dels més importants dedicat a la informàtica a escala mundial. Se'l considera, per tant, el pare del ratolí i tal, i com el coneixem avui en dia, però també se l'ha de destacar com a pioner absolut en el camp de l'hipertext, de la connectivitat d'ordenadors en xarxa i igualment de les interfícies gràfiques d'usuari. Tot i així, la seva vida estigui marcada per manca de pressupots i finançament, cosa que va, d'alguna forma, retardar a poder dur a terme alguns importants projectes, no? És per això que a finals dels anys 80, impulsant la seva filla Christine, a l'Institut Douglas Engelbart, que bé, d'alguna forma està associat a la Universitat de Stanford. És allà quan se va promoure la recerca tecnològica en el camp de la informàtica i, de fet, aquesta labor destacadíssima va ser reconeguda pel president Bill Clinton, que li va atorgar la Medalla Nacional de Tecnologia, que és bàsicament el premi més alt de qüestions tecnològiques dels Estats Units.
El Ramon Llull dels Estats Units.
No sé, no sé si el Ramon Llull, perquè és difícilment imitable el Ramon Llull, però vaja, un senyor que ha estat importantíssim. Jo crec que si es fes com un top dels informàtics del segle XX, de pioners, ell hauria d'estar allà, segur.
I en la proliferació ara actualment de tauletes i d'altres dispositius tàctils, Tomeu, el ratolí podria desaparèixer, creus?
Mem, és difícil...
És com la ràdio.
És difícil de dir, eh? Mem, poca broma, no? Però, mem, jo ara faig la confessió. A mi, quan me lleves el ratolí, jo me sent com un ferrer sense un martell.
Clar, nosaltres. Però hi ha més joves...
Hi ha gent que estarà basada i que tindrà una rapidesa de dits. Jo no la tenc, aquesta rapidesa.
No, però més joves, ja quan te'ls mostres un ordenador, ja toquen la pantalla i no és tàctil, aquesta pantalla.
Clar, mem,
això ja me passa, que a vegades faig així per ampliar la pantalla de l'ordinador.
És que, certament, la massificació de les tauletes, l'ús dels telèfons mòbils i la potenciació, com deies, d'aquestes pantalles tàctils en els nous models d'ordinadors, han fet replantejar el sentit de ratolí i, en algun cas, suggerir que és un element en el que li queden pocs anys de vida. Passa, però, una cosa, i és que la seva practicitat el converteix en un objecte difícilment substituïble, especialment des de que fa uns anys quedà potenciat per això, per la cultura... en aquests anys que se va poder posar en marxa pues, aquest sistema que no té cable, no? Això sí. Diu és wireless.
Exacte.
Això fa més pràctic, no? És vera que consumeix moltes piles i moltes històries, no? Però ara ho estic mirant i estic repassant i és que és vera que també la cultura gamer l'ha reivindicat com una part importantíssima a l'hora de formar part d'aquestes comunitats de jugadors online, no? De fet, permet seleccionar i accionar objectes a la pantalla en jocs estratègics, canviar la posició o la direcció a la càmera, direcció d'un personatge, vull dir, se poden fer moltíssimes de coses en molt poc temps, no? I precisament és vera que la tecnologia evoluciona amb una rapidesa sorprendent, però sembla que de moment el ratolí o maus, com dirien qualcú nostàlgics, se queda, no? Per què? Perquè Pentura porta ara mateix més solucions que desavantatges.
Clar.
Segurament que sí, i mentre sigui útil se farà servir, i més és vera que els gamers tenen aquests ratolinots
enormes. Sí, a més, però...
Enormes.
Vull dir, quant de botons tenen?
Afines més.
Sí, mem, se m'ha, vull dir, si està ben entrenada.
És una feina més neta.
Sí, però ara, com ho diu una margarida, aquests ratolins de gamer imposen.
Imposen.
Tens tant de botonets, la forma que té, que realment...
Ves que els gamers seuen com una trona,
sí,
no?
Sí.
És impressionant.
Bé. I, sí, és curiós, i a veure que és tàctil, el dit no té tanta precisió. No sé si...
Sí.
Veurem un futur, perquè potser s'inventa alguna altra cosa.
I,
se, que no
i que la pantalla queda molt bruta, ens ho retudis molt net.
Això també sí. És vera, això a part. Podríem un dia parlar de si gènes les pantalles tàctils, no? que també hauríem...
Bé, que també, supos que en ratolí que diuen que hi ha molt de microbis en els teclats.
Sí.
Organismes que viuen per allà, supos que en el ratolí també.
També, també.
Però vaja, això és un altre tema. Aquí que compartim tot, compartim ordenadors, teclats, ratolins, tot ho compartim a la ràdio. També moltes gràcies. Avui l'invent del ratolí, del mouse, que va capgirar moltes coses i encara continua fent a vegades petits descobriments, grans passes per l'humanitat, i és així. També moltíssimes gràcies, del com dèiem, hem de fer una pausa i ara tornem.
I de tres ràdios, humor.
Aquest Nadal tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons. Que són bones de collons.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tendol. La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuem, i ara vos hem d'explicar que aquest dissabte, i també diumenge, el pianista Magí Garcies i son pare, Nofre Garcies, duen el seu espectacle Nura et Duna al claustre de Sant Domingo d'Inca i el de Pollença, respectivament.
El poema èpic La deixa del geni grec de Miquel Costa i Llobera, que enguany fa 125 anys, va néixer, ara ja fa 5 anys, el 2020, el disc Nura et Duna, del pianista mallorquí Magí Garcies. Una obra conceptual i un espectacle que ja ha tingut cert recorregut, però que ara arriba en un format de nou espectacle musical amb actors i fins i tot coro, que s'estrena aquest cap de setmana. En Magí s'encarrega de la part musical i son pare del text.
Magí, no vos hi heu posat per poc, eh? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Molt content de ser amb vosaltres.
Nosaltres també. Com és aquest espectacle? Perquè que, dèiem, va començar amb un disco, Nura et Duna, però ara ja ha crescut i molt.
Correcte, sí, ha tingut cert recorregut i ha tingut diversos formats i aquest és el més gran i més laboriós i més ambiciós també, perquè inclou actors professionals, inclou ja un treball interpretatiu i una logística ja molt més grans.
I deu, com ha canviat? Què hem d'esperar d'aquest nou espectacle que podrem veure aquest cap de setmana? Qui podrem veure i sentir?
Doncs bé, és el primer musical basat en text de Costa i Llobera. Aquest gènere encara no comptava amb cap obra de dimensions com aquestes i el que veurem serà una extensió, una adaptació del text original feta amb molta cura, però diguéssim extesa, per explorar no només la història que planteja Costa i Llobera, sinó també explorar temes que se n'extreuen i psicologies dels personatges que van més enllà i s'intenten traslladar a un llenguatge més actual, també.
Clar, deies que teniu actors, coros, per tant, serà un musical, gènere musical.
Correcte. Correcte, sí, serà el plantejament és minimalista, en el sentit que instrumentalment estaran acompanyats tots en piano, però tots els actors i totes les actrius d'escoro també, totes canten i actuen alhora, aleshores sí, serà una posada en escena de teatre musical reglamentària.
En nous personatges que entren dins aquesta història que no eren dins el disc, dins Nora Duna?
Sí, hem creat alguns personatges inventats per amplificar precisament els temes com la por a l'estranger, per exemple, és un dels temes que tocam, i hem hagut d'extreure personatges, donar-los protagonisme per ampliar la història i convertir-la en un musical complet. Sí.
Clar. El poema de Costa i Llobera, bé, ho recordam, interrelaciona el món hel·lènic, la fe cristiana, els orígens prehistòrics de Mallorca, conta les aventures d'uns navegants grecs que se troben amb la mítica civil de Nora Duna a una Mallorca encara talaiòtica. Què és allò que, Magí, més te va atreure d'aquest poema de Costa i Llobera, que enguany s'han fet 125 anys, i que fa que 4 anys després de crear el teu disc Nora Duna encara vulguis fer un format musical i dur-lo arreu?
Doncs el que més ens va impactar, tant a mon pare com a mi, va ser la figura de Nora Duna, a través de la famosíssima estàtua davant del Palau de Congressos de Remigi Caubet, doncs aquí vàrem veure algo estètic que mos va corprendre, que mos va captivar. I a partir d'aquí vàrem començar a explorar la seva psicologia i va ser el personatge que mos va motivar més. No? I com deia, d'aquesta Mallorca talaiòtica i dels periples d'aquest malacigeni, que és una espècie d'Homer alegòric, no? I dels grecs, doncs se mos va plantejar un tema de molta actualitat, que era la reacció des indígena contra lo desconegut, no? Contra el perill, no? Els sacrificis que es realitzen contra allò desconegut, i també explorant, per suposat, els temes ètics, no? Que si els grecs, que com tu deies, venien a colonitzar Mallorca o venien a saber fer què, no? També explorant aquest tema i intentant que no sigui un blanc i negre, sinó pues, una exploració ètica més profunda i plantejar els problemes a través dels personatges.
Magí, com està fer feina en ton pare?
Molt bona pregunta. Bueno, no és fàcil, no?, per ningú. Supos que per ell haver fet feina en son pare tampoc que se passi, no?, per una qüestió biològica, pràcticament. Però la veritat és que en el final és un record preciós que tindrem sempre. Haver fet feina pare-fill és una cosa preciosa. I tot i rifirrafes, on jo al cap sempre tenien raó, mos quedam un record preciós, la veritat.
Magí.
I la veritat és que ell és un acadèmic molt escrupulós, molt refinat, i ha fet un treball de recerca molt valós.
I qui engresca aquí? Et tu que les tires o tots dos vos engrescau a fer aquesta feina conjunta?
Ai, que l'hem perdut amb Magí, justament. Ara que m'ho explicava. La història de son pare, el tenim? No, l'hem de tornar a telefonar. Recordem que parlàvem amb en Magí García.
Amb els navegants grecs. No?
Exacte. Que juntament amb son pare, en Nofre García, duen aquest espectacle Nora Duna a escena amb 6 actors dirigit per en Sergi Baos i, a més, amb una escenografia que, com d'un musical, aquest poema de Miquel Costa i Llobera, que és la deixa del geni grec.
Que fins i tot la idea, bé, si ara el recuperam, mos ho podrà dir, és que encara cresqui una mica més perquè volen dur aquest format en format orquestra.
Ah,
és a dir,
sí?
Que cresqui encara més.
No.
I fins i tot pot ser que arribi a fora perquè hi ha traduccions en alemany, fins i tot.
De la deixa dels anigrecs.
Sí, d'aquest espectacle.
Idò, ara li demanem. Magí, t'han recuperat.
Moltes preguntes tenim.
Disculpa, sí, perdona.
Primera, qui engresca aquí? Si va ser ton pare que te va engrescar, tu les tires per fer
Primer vaig engrescar jo. I després ja no hi va haver qui l'aturé. Ha estat després que ell sí que ha dedicat moltíssimes hores, moltíssima intensitat, no aturar de fer feina, i li he hagut d'aturar els peus i li he dit, vale, però bones.
Segona pregunta, perquè tenim entès que és un format, o aquest nou format d'espectacle, si idea és que pugui créixer en format orquestra.
Sí, exacte. Ara plantejam un format més minimalista, que és un eufemisme per dir amb menys recursos, a lo millor. I, però la idea, hi ha tanta feina estructural, formal, feta dins la pròpia obra, que creiem que serà el moment ideal, després d'aquestes actuacions, d'amplificar tota la part instrumental i vestir-la, pues, possiblement amb un format orquestral o amb un altre tipus de format, a lo millor música folklòrica, música tradicional, ja veurem com. Però sense cap dubte seria la passa natural següent.
Quan podria ser això? Quan se podria veure en directe?
2026, tal vegada, qui sap.
I fins i tot dur aquest espectacle fora, tant aquest actual que presentava aquest cap de setmana com aquest posterior que fareu, se podria doncs, girar per fora de Mallorca?
És una possibilitat real, perquè per coses de sa vida se va fer una traducció a l'alemany i va ser seleccionat, Nuredona va ser seleccionat per l'Acadèmia de Teatre Musical Alemanya, per fer una mostra en la Neukon Oper de Berlín, i se va posar en escena diverses vegades amb actors alemanys, la qual és, si més no, curiós.
I de, haurem d'estar pendents.
Llarga vida.
De moment, sí. Dues cites que teniu, divendres, el claustre de Sant Domingo.
Dissabte i diumenge.
Perdona, sí, dissabte, el claustre de Sant Domingo. Dinca i diumenge, el claustre de Sant Domingo de Pollença. Gràcies, sí, Magí.
En quina hora?
Molt. A les 7 i a les 8.
A les 7, molt bé. Molt bé. I a les 8 no vos ho perdeu, perquè aquesta Nuredona prendrà vida. Magí García, una ferrada, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I amb aquest apunt cultural arribarem als senyals horaris de les 5 del capvespre, serveis informatius, i nosaltres tornem tot d'una.